Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 23 de gener del 2024, fa molta son avui, però tornem a començar el dia amb boires a l'interior, bandes de núvols prims a la resta. Fa fred, no tant com ahir, en temperatures, això sí que aquesta hora estan per sota dels 10 graus a bona part de la costa i menys de 5 graus a l'interior. Al migdia pujaran més les temperatures que no pas ahir, però encara pujaran més demà i dijous. Aquest matí, a partir d'un quart de 10, al món es reentrevistarem qui va ser la mà dreta de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez. Els àudios i els documents de l'excomissari Villarejo el situen com un personatge clau en l'operació Catalunya perquè hauria fet d'enllaç entre la policia patriòtica i Jorge Fernández Díaz. Fins ara ell no n'ha explicat mai res i avui en parlarà per primer cop. I ho farà aquí al món a RAC1. Això l'endemà que la Fiscalia hagi decidit investigar per primera vegada l'operació Catalunya, concretament vol saber si va haver intenció de desprestigiar amb falsedats l'exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. Mentrestant, el jutge Manuel García Castellón rebutja un recurs de Jordi Pujol Ferrusola sobre l'operació Catalunya que ahir justament el diari Punt.es explicava que portava més de 2 anys paralitzat. Quina casualitat. Avui el Mont.cat hi afegeix que aquest mateix jutge, García Castellón, té guardat al calaix també des de fa més de 2 anys un informe dels Mossos d'Esquadra acusant la policia patriòtica d'intentar perjudicar agents del cos. Tot plegat ho comentarem a la tertúlia amb Ot Bou, Toni Aira, Lola García, Joan López Alegre i la Mònica Hernández, que també trepitjarà l'ull de poll. Un dimarts en què, òbviament, també parlarem de la continuació de l'escàndol arbitral al Real Madrid-Almeria. Joan Laporta diu que és una vergonya i demana explicacions al comitè tècnic. Això després que un nou àudio del VAR, publicat per Gigantes, mostrés com l'àrbitre Hernández Hernández va passar per alt una agressió de Vinícius a un defensa rival. Ara, la Federació Espanyola el que investiga és qui ha filtrat aquest àudio. Aquest matí també és notícia el que publica el periòdico. Veïns de Ripoll denuncien un mercat negre d'empadronaments irregulars. Ha aparegut arran de les dificultats que l'Ajuntament posa als nouvinguts per inscriure's al padró. Als Estats Units avui es fan les primàries republicanes de New Hampshire, les segones, i arriben marcades per un missatge que es va fer amb intel·ligència artificial que simula ser Joe Biden convidant a no anar a votar. Els ciutadans de l'Estat rebien aquestes trucades i ara la Fiscalia ho està investigant. A la resta dels esports, ahir l'Atlètic de Madrid va guanyar 0-1 a la Granada i és quart a 11 punts de Girona i a 3 del Barça, i avui ja arrenquen els quarts de la Copa amb un Celta Real Societat a 2:15 de la nit. A les 11 del matí, en aquest estudi, aquí al món a RAC1, Marc Giró, que no deixa de ser també el seu estudi, l'editor del Vostè Primer, que ahir va rebre el Premi Nacional de Comunicació. Com s'ho va passar ahir a la gala, ens ho explicarà el Marc Giró a partir de les 11, i després parlarem d'una obra que s'estrena demà a la Sala Beckett de Barcelona, una obra de teatre que es diu Cacòfoni, i parla de la humiliació i la popularitat a les xarxes. Ho farem amb la seva directora, l'Anna Serrano, i amb una de les actrius principals, la Clara de Ramon. I amb el Ramon Bartolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Adrià?
Sí, que avui al món a RAC1, a partir d'un quart de 10, entrevistarem una de les persones clau de l'operació Catalunya. Francisco Martínez era el secretari d'Estat de Seguretat durant el govern de Mariano Rajoy i la mà dreta del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Segons les informacions que tenim sobre les clavegueres de l'Estat, Martínez era qui connectava els agents de la policia patriòtica amb el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Més enllà també de l'operació Catalunya, Martínez és una persona clau en moltes altres causes de les clavegueres de l'Estat. Precisament, la setmana passada el van imputar per haver extorsionat a l'advocat de Luis Bárcenas, extresorer del PP, amb la finalitat que no apareguessin informacions sobre la Caixa B del partit a la premsa.
Com dèiem, a partir de les 9, 9:15, Francisco Martínez trencarà el seu silenci sobre les últimes revelacions de la guerra bruta contra l'independentisme aquí al món a RAC1. Bueno, després ho parlem. És un tècnic, és una persona que ve de la lletrat del Congrés, una persona que el va captar Jorge Fernández Díaz, i que va passar a ser cap de gabinet primer del Ministeri, després el va agafar per ser el seu número 2, i a partir d'aquí veurem el que diu. Repeteixo que no n'ha parlat fins ara, i hi ha una preocupació també a Madrid sobre el que pugui dir el cas Kitchen, on aquí sí que està fotut de mans i peus. Veurem què diu el Francisco Martínez avui aquí al Monarraco. De fet, la conversa d'aquest matí amb el número 2 de Jorge Fernández Díaz agafa encara més rellevància després de la decisió de la Fiscalia d'obrir per primera vegada una investigació sobre l'Operació Catalunya.
Sí, concretament vol esbrinar si la policia patriòtica va intentar desprestigiar amb informacions falses l'exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. L'actual fiscal en cap, Francisco Bañeres, ha decidit activar-se per defensar els seus i ha obert diligències per investigar si la policia patriòtica de Mariano Rajoy va espiar de forma il·legal el seu predecessor durant els anys 2012 i 2013. Després dels informes que han sortit publicats a La Vanguardia i al diari Punès, Bañeres ha ordenat al comissari general de la Policia Judicial Espanyola a Catalunya que indagui en la veracitat dels documents i n'identifiqui els autors, és a dir, que serà el mateix cos policial que va manipular els documents l'encarregat de certificar-ho, tot i que amb persones diferents al capdavant. La Fiscalia considera que podrien haver comès delictes de prevaricació i contra la intimitat.
I mentre la Fiscalia posa la lupa sobre l'Operació Catalunya, qui es nega a investigar-la precisament és Teixint Tachant, el jutge Manuel García Castellón.
Sí, el magistrat de l'Audiència Nacional ha rebutjat que Jordi Pujol Ferrusola és persona com a perjudicat en una de les peces que té obertes contra José Manuel Villarejo i que està vinculada a l'Operació Catalunya. Diu que no admet la petició del fill gran dels Pujol perquè el que denuncia, que són suposades activitats delictives que s'haurien dut a terme contra ell a Andorra, ja les està investigant la justícia andorrana. I, per cert, una altra investigació que García Castellón té al calaix és la de la guerra bruta de la policia patriòtica contra els Mossos d'Esquadra. Segons explica avui el digital Elmón.cat, un informe del 2021 del cos dels Mossos, inclòs dins el cas Tàndem, explicava a l'Audiència Nacional que les clavegueres de l'Estat van ficar el nas en diverses investigacions per intentar perjudicar o imputar agents de la policia catalana. Tot i tenir aquests atestats sobre la taula, el jutge García Castellón no ha volgut moure el cas des de fa més de 2 anys.
Ara comença a passar una cosa. Estan passant coses. Les informacions d'aquests dies de La Vanguardia, les informacions d'aquest dia del diari, les informacions d'aquest dia que han sortit al Món.cat, que han sortit al Nacional, que han sortit aquí a RAC1, mitjans d'aquí, tot. Tot això, més el diari, tot això. Abans estava tot tapat. Però, esclar, ha plogut una mica, i al ploure, jo els explico amb aquesta claredat els de la secta de les 6, els de les 8 ja no els dic tant, però els de la secta de les 6 sí que els dic. Quan plou i tal, comença a sonar la merda. Saps? I llavors ja fa pudor. I ara comences a haver-hi... Hòstia, ara ja... Fins i tot a Madrid capten la pudor que hi ha. Hòstia, això s'està posant molt interessant. Molt interessant. És clar, aquesta desídia de García Castellón a l'hora d'investigar l'Operació Catalunya... Clar, contrasta amb la pressa que ha demostrat i està demostrant amb el cas del Tsunami Democràtic.
Sí, un cas que ara podria acabar a les mans del Suprem. El tribunal ha fet el primer pas per decidir si se'l queda o no. Ha demanat a la Fiscalia si ha d'investigar Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme. Tot apunta que el Ministeri Fiscal dirà que no, com ja ha fet diverses vegades des que García Castellón va incorporar aquest delicte a la causa, però l'última paraula la tindrà el magistrat del Suprem, Juan Ramón Verdugo. Des de la defensa creuen que el tribunal es voldrà quedar a la causa, una de les més importants que queden sobre el procés, i que podria posar en perill amnistia per Puigdemont i per Rovira. Per cert, que avui el Congrés debatrà públicament les esmenes a l'amnistia i a hores d'ara no hi ha acord entre socialistes, Junts i Esquerra Republicana sobre si el terrorisme ha d'entrar o no a la llei. Per tant, el més probable és que aquest migdia s'opti per tirar la pilota endavant i mirar de salvar el text.
Més coses. El govern espanyol va oferir a Irene Montero marxar d'ambaixadora a Xile.
Sí, l'oferta va arribar a la taula de Montero 2 vegades com a contrapartida a la seva sortida del Ministeri d'Igualtat. Ho ha revelat la secretària general de Podem, Ione Belarra, a la presentació de la candidatura per les europees.
Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene. Algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia.
Belarra va valorar el no de l'exministre a aquest oferiment i ressalta el seu compromís amb el partit durant una passa endavant encapçalant la llista de Podem a les europees. Es tracta d'un detall que no s'havia fet públic fins ara i que aprofundeix en la crisi entre Sumar i Podem.
Efectivament, són les 6:09. L'escàndol arbitral del Santiago Bernabéu continua aixecant polseguera. Joan Laporta ho ha definit com una vergonya i exigeix explicacions al comitè.
El president del Barça ha denunciat que l'arbitratge espanyol està rebent pressions durant tota la temporada. És per això que li exigeix una explicació per entendre el perquè de la negligència de diumenge en el Real Madrid 3, Almeria 2. Són declaracions a l'edició 76 de la gran gala de Mundo Deportivo que es va fer ahir a Barcelona.
La veu va ser una vergonya. Penso que el col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie de pressions que s'estan produint durant tota la temporada en els àrbitres, i si no donen resposta ens deixen molt inquiets perquè entenc que hi ha un abandonament de funcions.
També s'hi va referir Delfí Geli, tot i que el president del Girona va mossegar-se la llengua i anima que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.
Ara per d'això que diu Joan Laporta, que està molt bé, el que diu Joan Laporta, que és una barbaritat i tal, i que pressions... L'any 2022 les va denunciar aquestes pressions i el Segurola aquí. Segurola va ser el primer que va dir, aquí hi ha una televisió que està en Real Madrid Television, que està dient unes barbaritats, un migdia, però unes barbaritats, això estic parlant de fa 2 anys, pràcticament. I això ha anat fent, i s'ha anat fent gran, Bueno, i ara ho comentarem, i el que van dir ahir, que no deixa de ser la resposta del Madrid, és la veu, és perquè ens entenguem, és la doña Rogelia, Real Madrid Television, de Mari Carmen sus muñecos, que és Florentino Pérez. I Florentino Pérez, en lloc de parlar per la seva veu, i en lloc de fer-ho amb intel·ligència artificial, ho fa con los muñecos. Amb tots els respectes pels periodistes que treballen allà. Però, clar, és que el que està fent és l'opinió pública del Real Madrid ho està transportant a través de la veu de la seva televisió. Llavors, de la mateixa manera que veiem a Joan Laporta i a l'escenari al Palau dels Congressos de Barcelona, de la gran gala del deporte, Mundo Deportivo, l'opinió de Florentino Pérez la sabem a través del que diu el Real Madrid Televisió. Sí, de bèstia. Així de bèstia. Bueno, i per si n'hi havia prou, ha aparegut un nou vídeo on se sent l'àrbitre del VAR del partit del Madrid ignorant una agressió de Vinícius.
Sí, l'ha destapat el Gerard Romero. Això va passar al tram final del partit quan els dos equips empataven a 2. Vinícius es treu de sobre un defensa de l'Almeria amb un cop a la cara. Alejandro Hernández ho veu, però decideix mirar cap a un altre cantó.
Posible falta en ataque. Quiero verla aquí un poquito más para atrás. Uf, quiero verla en corto, ¿eh?
Saque de meta.
Sí.
Saque de meta.
Para mí, se queja de la cara, pero yo no voy desde aquí.
Cuando se lo va a quitar con el brazo al bracear le golpean, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de medio le bracea y le golpean la cara, ¿vale? Vámonos al vivo.
Aquest vámonos al vivo és Hernández posant punt final a la revisió, tot i veure una agressió de Vinícius. En paral·lel, abans que parlàvem de Real Madrid Television, la tele del Club Blanc ha respost Xavi Hernández. Diumenge el tècnic del Barça va assegurar que veia coses estranyes i que és molt complicat lluitar per la Lliga d'aquesta manera. Doncs bé, ahir Real Madrid Television el va contestar traient a passejar el cas Negreira.
Solo un total, hemos sacado la cuenta de casi 600 partidos de la carrera del señor Xavi Hernández, que está, no lo decimos nosotros, dice el juez, esos 600 partidos están bajo sospecha.
Tot i això, ahir també es va arribar a sentir a Real Madrid Televisión que la tele sempre ha estat molt respectuosa respecte a la investigació sobre el cas Negreira.
Molt bé, Enríquez Negreira contra Hernández, ara es veu. Enríquez Negreira contra Hernández. Bé, són les 6 i 13 minuts. Altres temes. Veïns de Ripoll denuncien una mena de mercat negre d'empadronaments irregulars.
Sí, les dificultats que l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, està posant als immigrants per empadronar-se a la ciutat, ja ha fet que diversos estafadors hagin tret rèdit de la situació. Segons explica el periòdico, ofereixen empadronar nouvinguts de manera irregular a canvi de pagar 100 o 200 euros. Això, tot i que és un tràmit gratuït i obligatori. Diversos testimonis expliquen que els estafadors diuen que tenen contracte de lloguer o un pis al seu nom i s'ofereixen a acompanyar els nouvinguts a l'Ajuntament i dir que viuen amb ells per aconseguir que els empadronin.
I als Estats Units, la cursa electoral republicana continua avui amb les primàries que fa el Partit Republicà a New Hampshire.
És el segon estat nord-americà que votarà quin candidat vol que lluiti per ocupar la Casa Blanca. Després de la victòria aclaparadora de Donald Trump la setmana passada als caucus d'Iowa, s'han retirat 3 dels aspirants i ja només queda la moderada Nikki Haley com a única alternativa a l'expresident. Per cert que la Fiscalia de New Hampshire està investigant una gravació que han rebut diversos ciutadans en què la veu de Joe Biden, generada per intel·ligència artificial, els anima a no votar a les primàries.
We know the value of voting Democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election.
Se sent perfectament com és la veu de Joe Biden. La gravació ha arribat a diversos ciutadans de l'estat en forma de trucada. Diu textualment que és important deixar el vot per a les eleccions del mes de novembre i que votar avui només ajuda els republicans a escollir novament Donald Trump com a president.
És un quart de set clavat del matí. El Departament de Salut allarga almenys una setmana més l'obligatorietat de portar la mascareta als centres de salut pública.
A l'espera avui de conèixer les noves dades de contagi, el departament prorrogarà la mesura fins a finals de mes. La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha explicat aquesta nit al 9C de RAC1 que la idea, l'hivern que ve, és establir un llindar d'infeccions a partir del qual automàticament es recuperaran les mascaretes als hospitals.
Nosaltres el que sí que estem plantejant és establir uns llindars a priori, per dir, a partir de tal valor ho posarem o no ho posarem. És a dir, que sigui ja predeterminat perquè tothom ho pugui conèixer abans com una determinació molt lligada a uns valors més estàndards.
Assegura que aquesta setmana els contagis han anat clarament a la baixa, però creu que cal consolidar aquesta tendència.
I en cinema, Jurassic Park tindrà una nova pel·lícula. Estic meravellosa aquesta banda sonora. O sigui, no em puc imaginar els dinosaures sense aquesta banda sonora. Segons explica el The Hollywood Reporter, Universal tindria un guió força avançat d'aquesta nova entrega de la saga de dinosaures.
Sí, anirà a càrrec de David Koepp, que és qui ja es va encarregar dels textos de les dues primeres pel·lícules de Jurassic Park, el 1993 i el 1997, la primera dirigida per Steven Spielberg. La nova pel·lícula es podria estrenar al 2025 i, de moment, la direcció no s'hauria encarregat a ningú. El que sí que podria incloure és el retorn d'actors com Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, que ja van protagonitzar les darreres entregues de Jurassic World.
Una d'aquestes entregues de Jurassic World la va dirigir Juan Antonio Bayona, que avui podria ser nominat als Oscars amb la seva pel·lícula, perquè avui El Secret de la Nieve, perquè avui recordem l'Acadèmia de Hollywood anunciarà les candidatures a partir de 2:45 de la tarda, hora catalana. I en música, Crystal Fighters ajorna els concerts que havia de fer a Barcelona, el concert, el mes que ve. El cantant, el Sebastian Pringle, ha agafat malària.
Sí, la gira per presentar el seu últim Dislight es trasllada a la tardor. A Barcelona tenia previst actuar el 16 de febrer a la sala Rasmatas i el concert s'ha ajornat finalment fins al 20 d'octubre.
I pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més?
Sí, que l'Atlètic de Madrid ha tancat la jornada 21 de primera amb una victòria 0-1 al camp del Granada. Els de Simeone són quarts, a 3 punts del Barça i a 11 del líder, que és el Girona. I que avui comencen els quarts de final de la Copa del Rei. El Celta rep la Real Societat en la primera eliminatòria, 2:45 del vespre. Demà el Girona a jugar al camp del Mallorca a 7:45, mentre que el Barça visita l'Atlètic de Bilbao a 9:45, tant un partit com l'altre en directe a RAC1.
I el temps, Mònica Osa, pugen una mica les temperatures.
Déu-n'hi-do com pugen les temperatures avui, entre 2 i 4 graus, demà pugen una mica més i dijous encara més, que serà el dia en què tocaran sostre aquests termòmetres i se situaran 10 graus per sobre del que seria habitual aquesta època de l'any. Sí, és una autèntica barbaritat aquesta pujada de les temperatures, que ens portarà fins a màximes que al migdia es mouran entre els 19 i els 24 graus, o en algun cas fins i tot es podrien superar els 25 graus, per tant directes a la primavera. I avui de moment sí que comencem el dia en fred, amb menys que ahir, però tot i això encara tenim temperatures al voltant dels 0 graus, per exemple, a Lleida. Hi ha 3 graus a Girona, 6 a l'Escala, 1 sota 0 a Vic, 12 graus a Montblanc i també a Tarragona, i temperatures de 9, 10 graus a la ciutat de Barcelona. Dia de sol i bandes de núvols prims, amb boires matinals en punts sobretot de l'interior, i aquesta dinàmica es mantindrà també els propers dies. Per tant, destaquem la pujada de les temperatures, però de pluja no se n'espera.
No veus res. I baixada, tampoc?
Comença a baixar la temperatura a partir del cap de setmana molt lleugerament, i et diria que potser l'1 de febrer serà el dia més fresc dels propers dies, entre cometes, perquè tot i això la temperatura també estarà per sobre del que tocaria i després tornaria a pujar una mica. Per tant, tenim la línia aquesta que ens marca la mitjana per l'època i les temperatures sempre van per sobre, sempre, tot i tenir aquesta baixada a finals de gener, després torna a pujar una mica i en principi no s'esperen dies de fred intens.
Que el
sembles
el febrer o el març, que ens fotrà una rasca, que ja ho veuràs ara.
Estaria bé, fotrà...
Sí.
I pluja, també.
Sí, sobretot la pluja.
Sí.
Però ja veuràs com...
A veure, sí. El març és traïdor.
El març és traïdor.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Se n'estan fotent l'Albert Pedrol de la Mònica Usà.
Mai,
mai,
sempre.
Jo mai.
Vinga, endavant. Què dius?
Però què estava dient? Que m'he posat els cascos i no ho sentia.
Has d'estar més atent. Bon dia.
Perdona?
Bon dia.
És veritat que el Marc és traïdor, eh?
Veus?
A vegades, al meu poble, és a dir, que no és el Pirineu, Blancafort, Conca de Barberà, 430 metres d'altitud sobre el nivell del mar...
Sí, home, sí, farem el pregó de la festa major.
Ha fotut unes nevades a principi de març increïbles. Tinc la veu una mica enganxada. Passarà. Vull dir que el març realment és traïdor, sorprenent i mai saps com t'agafarà.
Quin rellotge, no?, que portes avui.
Sí, és un rellotge d'aquests que mesuren passos i compten... consum de quilocalories i distàncies.
Molt xulo.
I també em serveix per si vull anar a córrer i aquestes coses.
La calor o no?
Sí. També. Va ser un regal d'aniversari, què vols que et digui?
Home, està molt bé, eh?
Sí. Molt bé. Veus? Ja està, he pogut llegir un missatge que havia rebut. Ja està, eliminar, ja l'he llegit.
Qui és el missatge? Quin missatge?
És intern, de feina. És una cosa... Sí, però tampoc ho direm ara.
No cal.
Tu ho has vist o no?
Què diu? Què deia?
Que
és un missatge privat.
És un missatge privat, que no farem públic tampoc. No té cap sentit. Home, si és alguna cosa interessant de dir al CEO, doncs, bueno, doncs, mira, però no.
Vaja.
No.
És tard
i vol ploure.
No vol ploure.
No, és cert, no seria la millor expressió ara en aquesta època de l'any.
Ahir no li van donar el premi al Marc Giró, al Premi Nacional de Comunicació.
Sí, que avui vindrà al programa, no?
Sí, avui vindrà al programa. Potser et faig venir una estona.
Ah, jo, encantat. Sí. Bueno, però que vingui algú més també, no? I fem gresca així entre tots.
Vale, davant.
No sé, jo el que tu consideris, eh?
El Pedrol, pot venir.
No, el Pedrol. No. Sí, sí,
més que estaré treballant.
Home, amb el Marc. Sou amics.
Sí, clar. Intimíssims.
Quan fas el bullet de la una, moltes vegades. Ja va dir que jo no sé si l'Albert Pedrol, que s'ha ficat amb la Mònica, sap el que és l'instant karma.
Quina rata.
Vull dir, perquè tenim un tall de l'agenda de futbol d'aquesta setmana, de la teva mà, Albert Pedrol, al Matina Codina de RAC 105.
I quins són els pròxims reptes, els pròxims assalts de Xavi? Què tenim aquesta setmana? Hi ha alguna cosa,
sí,
no?
Sí, Copa del Rei. Mira, el Madrid ja no hi és, com tots sabeu, perquè el va eliminar l'Atlètic de Madrid. El Sevilla, Sergio, tampoc hi és.
Sí, seguro.
Doncs t'esperem dijous per comentar...
Espera un momento, que sí que està el Sevilla, la Copa del Rei.
Ah, sí.
Que l'acabo de veure ara.
Ah, sí, contra l'Atlètic de Madrid, eh? Era per veure si estàveu atent.
Ah, sí. Per molt menys, el Basté el fa fora. El que passa que aquí es premia la desinformació.
No, sí. Jo li enviaré al Basté i li diré, mira el personal que tens al teu estudi.
I jo vaig pensar, i aquest també li han fet aquest escarni públic, que ell públicament també es pugui defensar.
Clar,
i dir la seva. Endavant,
no,
Albert.
No, que sóc un bocamoll i hi havia el Sergio Ramos allà a l'estudi, em vaig voler ficar amb ell. Clar. I no em va sortir bé.
Alguna cosa d'afegir, senyor Basté?
6:22 del matí.
Ah, aquesta t'agrada, aquesta, Bartolí. Ah,
està molt bé.
Saps per què? Això és el que li deu dir Francisco Martínez a Fernández Díaz cada vegada que devíem parlar de l'Operació Catalunya. Avui ens tragem al matí amb això. En el pan, mi tensión, en aplastar mi ambición, sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez. Después, pero sobreviviré.
amb la música de l'Escai Dinamara hem arribat a les 6:26.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora venim un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui la primera investigació de la Fiscalia sobre l'Operació Catalunya és el que repeteix a les diverses portades dels diaris.
Sí, La Vanguardia diu la Fiscalia obre la seva primera investigació sobre l'Operació Catalunya i detalla que l'acusació pública indagarà sobre l'intent del Ministeri d'Interior de desprestigiar Rodríguez Sol, que és el fiscal en cap de Catalunya el 2012. A l'hora de llegir, la Fiscalia obre una investigació per l'Operació Catalunya i afegeix estudiar les suposades maniobres per la policia patriòtica contra l'exfiscal en cap de Catalunya. Per la seva banda, El Punt Avui titula Primera investigació fiscal per la guerra bruta de l'Operació Catalunya, mentre que El País, el titular és La Fiscalia investigarà l'espionatge policial al seu cap a Catalunya, i remarca que Interior va seguir a Rodríguez Sol per ser afí a l'independentisme. Els diaris de dretes de Madrid no fan cap referència a aquesta investigació sobre l'Operació Catalunya.
En canvi, hi ha un tema que ha cridat l'atenció en aquest cas als diaris de Madrid, i són les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, sobre el colonialisme als museus.
El Mundo diu Urtasun ordena la revisió dels museus de l'Estat per superar el marc colonial o ancorat en inèrcies de gènere. La Razón titula el Ministeri de Cultura demana revisar els museus per superar el marc colonial, i l'ABC diu el responsable de Cultura anuncia que desterrarà el colonialisme dels museus.
Aprofita els últims dies de xin-xin de Flelu. Emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per a tu o per regalar qui vulguis. Xin-xin de Flelu. Dues ulleres més per un euro més. Només a Flelu. Veure condicions.
Soc Jules Koundé, jugador del Barça.
Soc Alexia Putellas, capità del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més allà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malaltia.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Jo vaig més allà de l'esport amb la Fundació Barça.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Puedes darle color a tu vida con un acuario de peces tropicales o con los colores exclusivos de Samsung.com del nuevo Galaxy S24 series con unas ventajas la mar de buenas. Doble almacenamiento de regalo y un 10% de descuento extra al descargarte la Samsung Shop App. Consulta condiciones en Samsung.com.
Ja és aquí Blancolor, amb fins a un 30% de descompte en coixins, nòrdics, protectors, sobrematalàs i tot el que necessites per aconseguir el millor descans. Aprofita els millors descomptes només fins al 29 de febrer. Blancolor, el moment de vestir casa teva, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Por cierto, con Samsung entrega y estrena, llévate el nuevo Galaxy S24 series con hasta 984 euros de ahorro entregando tu antiguo dispositivo. Solo en Samsung.com.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que em tornessin els diners d'aquella compra per internet que feia setmanes que reclamava. O quan van fer que la companyia aèria em reembolsés 1.700 euros per la cancel·lació de dos vols.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Quan rasques un rasca Cleopatra, un rasca Link o qualsevol dels rasques de l'11, no només pots rascar premis.
Ah, no? I què més pots rascar?
Doncs pots rascar un bon moment, una anècdota divertida amb els teus amics i potser fins i tot molts de dinerets.
Aquesta sí que seria una bona anècdota. Vinga, dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que avui al Món a RAC1 entrevistarem una de les persones clau de l'Operació Catalunya, Francisco Martínez.
Era el secretari d'Estat de la Seguretat durant el govern de Mariano Rajoy, la mà dreta de l'independent del ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz. Les informacions apunten que seria la persona que connectava la policia patriòtica amb el ministeri. L'entrevista serà a partir de les 9.
La Fiscalia obre per primer cop una investigació sobre l'Operació Catalunya.
Vol esbrinar si la policia patriòtica va intentar desprestigiar amb informacions falses l'exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. Això mentre el jutge Manuel García Castellón ha rebutjat que Jordi Pujol Ferrusol es personi com a perjudicat contra José Manuel Villarejo.
I el Tribunal Suprem fa el primer pas per decidir si finalment es queda o no el cas de Tsunami Democràtic.
És el que investiga Carles Puigdemont, Marta Rovira i 10 persones més per terrorisme. García Castellón va demanar al tribunal que ho assumís, però abans de fer-ho, el Suprem ha demanat a la Fiscalia si creu que realment cal investigar-los per terrorisme.
El govern espanyol va oferir a Irene Montero marxar d'ambaixadora a Xile a canvi de sortir del Ministeri d'Igualtat.
Segons han explicat fons de Podem a RAC1, l'oferta va arribar per part de Sumar fins a dues vegades. La secretària general del partit, Jone Belarran, va parlar en la presentació de Montero com a candidat a les europees.
Joan Laporta defineix l'arbitratge de diumenge al Bernabéu com una vergonya i exigeix explicacions.
El president del Barça denuncia pressions al comitè d'àrbitres durant tota la temporada i lamenta que el col·lectiu no en digui ni asa ni bèstia. En paral·lel apareix un nou àudio que demostra que el VAR va ignorar una agressió de Vinícius, mentre Real Madrid Televisió desacredita Xavi Hernández amb el cas Negreira.
I veïns de Ripoll denuncien un mercat negre d'empadronaments.
Segons expliquen al periòdico, les dificultats que l'Ajuntament de la ciutat d'extrema dreta està posant als immigrants per empadronar-se han fet que diversos estafadors hagin començat a oferir empadronaments irregulars cobrant fins a 200 euros a canvi.
I avui se celebren als Estats Units les primàries republicanes de New Hampshire.
Després de resar els caucus d'Iowa, Donald Trump s'enfrontarà a l'única rival que li queda en peu dins el partit republicà, Nikki Haley, que busca un vot més moderat, tot plegat enmig de la polèmica per una falsa gravació de Joe Biden cridant a l'abstenció que la Fiscalia ja està investigant.
Salut vol que la mascareta torni a ser obligatòria cada hivern als centres sanitaris.
Això seria si supera un llindar concret d'infeccions, va explicar a RAC1 la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que també va confirmar que el departament allarga almenys una setmana més l'obligatorietat de dur-la als hospitals.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui pugen les temperatures, però encara ho faran més demà i també dijous.
Sí, pujaran entre 2 i 4 graus els termòmetres aquest migdia, màximes que es mouran entre els 14 i els 19 graus. Demà pujaran encara més i dijous serà el dia en què tocaran sostre aquestes temperatures i al mitjà es mouran entre els 19 i els 24 graus o fins i tot podrien superar els 25 en algun punt del país. Tot plat amb sol i amb bandes de núvols prims i amb algunes boires que avui s'han format sobretot en punts de l'interior. I sembla que aquesta dinàmica de temps ens acompanyarà durant els propers dies, per tant, no hi ha pluja a la vista.
I pel que fa a les carreteres, a aquesta hora hi ha la carretera tallada, l'A2, a Sant Joan d'Espí, sentit Lleida, i a més hi ha un avís per boira a l'AP2, en tots dos sentits, entre Castelldans i Juneda, a les Garrigues. El transport públic a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 23 de gener.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Els propers 27 i 28 de gener. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu perdràs?
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Torna José Carbacho al Teatre Borràs de Barcelona.
Perdona, és José Corbacho.
Torna José Corbacho al Teatre Borràs de Barcelona.
Corbacho.
Torna Gorbachev.
Bueno, és igual, jo ho faig jo. Soc el José Corbacho. I si vols passar una bona estona, vine al Teatre Borràs a partir del 21 de gener. Quatre úniques funcions.
Ante todo, mucha risa.
No, ante todo, mucha calma. Quin desastre de públic, tu.
Entrades a balanyanviu.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1. Aquest dimecres, un super dimecres com una catedral.
Girona i Barça juguen als quarts de copa.
Serà maravilloso.
A 2:08, Mallorca-Girona, amb la Guti companyia.
I a 10:15, Atlètic de Bilbao-Barça, amb Fodri Pou i tota la tropa.
El xut a Koundé!
El Barça i el Girona juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Listo!
RAC1. Tots som u.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El cop d'oficiers de RAC1.
El món a RAC1.
6:37 minuts aquest matí. A partir de les 9, al món a RAC1 entrevistarem una de les persones clau de l'Operació Catalunya, Francisco Martínez. Ell era el secretari d'Estat de Seguretat durant el govern de Mariano Rajoy i la mà dreta del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Segons totes les informacions que tenim sobre les clavegueres de l'Estat i l'Operació Catalunya, Martínez és la persona que connectava els agents de la policia patriòtica amb el ministre de l'Interior. A partir de les 9 li preguntarem sobre el seu rol dins la guerra bruta contra l'independentisme, què en sabia, amb qui tractava i com anava tot plegat. La conversa d'aquest matí amb el número 2 de Jorge Fernández Díaz agafa encara més rellevància, de fet avui, arran de la decisió de la Fiscalia d'obrir per primer cop una investigació sobre l'Operació Catalunya. Concretament, vol esbrinar si la policia patriòtica va intentar desprestigiar, amb informes falsos, l'exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. Agustí.
Sí, ha decidit activar-se per depurar responsabilitats sobre el cas, però de moment només ha sortit per defensar els seus. L'actual fiscal en cap, Francisco Bañeres, ha obert diligències per investigar si la policia patriòtica de Mariano Rajoy i Jorge Fernández Díaz va espiar de forma il·legal el seu predecessor durant els anys 2012 i 2013. Després dels informes que han sortit publicats a La Vanguardia i al diari Oponés, Bañeres ha ordenat al comissari general de la Policia Judicial Espanyola a Catalunya que investigui la veracitat dels documents i n'identifiqui els autors. És a dir, que serà el mateix cos policial que va manipular els documents l'encarregat de certificar-ho tot, tot i que amb persones diferents al capdavant. La Fiscalia considera que podrien haver comès delictes de prevaricació i contra la intimitat.
Com dèiem, és el primer moviment que fa la Fiscalia en relació a la guerra bruta de les clavegueres de l'Estat contra l'independentisme, Marc Boyato.
El fiscal superior de Catalunya ha tret les ungles per defensar els seus. Francisco Bañeres considera que el que s'ha sabut mitjançant La Vanguardia i el diari Punt.es és molt rellevant i convé confirmar-ho, perquè els autors podrien haver comès delictes contra la intimitat, prevaricació administrativa i falsedat de document oficial. Per començar a posar fil a l'agulla, el primer que ha fet és demanar a la policia espanyola que esbrini si és real el document en què s'explica que el Ministeri de l'Interior hauria investigat el fiscal Martín Rodríguez Sol amb mètodes irregulars, que n'identifiqui els autors i els funcionaris que n'estaven al cas. Recordem que, segons els informes, el que volia el govern de Rajoy era buscar-li draps bruts a Rodríguez Sol, el relacionaven amb Convergència i convenia desestabilitzar el partit per fer mal al sobiranisme. A més, el fiscal Rodríguez Sol el t'hi feia nosa, perquè és qui va iniciar una investigació contra el diari El Mundo per publicar informació falsa sobre els comptes bancaris de Jordi Pujol i Artur Mas a Suïssa. I això no els hi anava gens bé per poder materialitzar els seus plans.
La decisió de la Fiscalia de posar la lupa sobre les maniobres de les clavegueres de l'Estat contrasta amb la del jutge Manuel García Castellón, que tanca la porta a investigar-les. García Castellón és el magistrat de l'Audiència Nacional que porta el cas de Tsunami Democràtic i que des de fa mesos fa mans i mànigues per imputar Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme. Doncs bé, ara el jutge ha rebutjat que Jordi Pujol Ferrusol es personi com a perjudicat en una de les peces que té obertes contra José Manuel Villarejo i que està vinculada a l'Operació Catalunya. Diu que no admet la petició del fill gran dels Pujol perquè el que denuncia, que són suposades activitats delictives que s'haurien dut a terme contra ell a Andorra, ja les està investigant la justícia andorrana. I una altra investigació que Manuel García Castellón té al calaix també des de fa prop de 2 anys és la guerra bruta de la policia patriòtica contra els Mossos d'Esquadra.
Segons explica avui el digital Elmón.cat, un informe del 2021 del cos dels Mossos, inclòs dins del cas Tàndem, detalla a l'Audiència Nacional que les clavegueres de l'Estat van ficar el nas en diverses investigacions per intentar perjudicar o imputar agents, i posa d'exemple com el de l'operació Lince, en què la intenció de la policia patriòtica era imputar Trapero pels contactes amb un policia confident que tenia relacions amb el narcotraficant. Tot i tenir aquest atestat sobre la taula, el jutge García Castellón no ha volgut moure el cas des de fa 2 anys.
I què en diuen els partits a les últimes informacions sobre l'Operació Catalunya? Doncs la majoria creuen amb la informació revelada pel Món Arracú i La Vanguardia a Mariano Rajoy, per tant, creuen que amb la informació a Mariano Rajoy no li quedarà cap més remei que compareixer al Congrés dels Diputats. El PSOE aplaudeix la decisió de la Fiscalia d'investigar les clavegueres de l'Estat i insisteix a comparar el cas amb el Watergate. A més, creu que serà la comissió d'investigació on s'hauran d'esclarir tots els fets relacionats amb l'Operació Catalunya. Ho explicava la nova portaveu Esther Peña.
La lista de comparecientes tendrá que ser lo amplia que sea necesario, lo profunda que sea necesario, y por nuestra parte no va a quedar nadie que tenga algo que decir, que no ayude a que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones, porque estamos en otra época, estamos en otro tiempo. Denostar las instituciones, utilizar las instituciones es el tiempo del Partido Popular.
Hi ha algunes veus dins del Partit Popular, ja diuen públicament que Mariano Rajoy no tindrà més remei que explicar-se a la cambra. Ho deia a Ràdio 4 el líder dels populars a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera.
Quan un tema està judicialitzat, normalment les comissions d'investigació dels parlaments no actuen en paral·lel. Això és la tradició d'aquest país, no?
Però s'ha demanat una comissió d'investigació al Congrés sobre aquest tema. Si citen a Mariano Rajoy, ha d'assistir o no?
Suposo que haurà d'anar, clar.
Per la seva banda, els comuns adverteixen que no afluixaran fins que s'esclareixi tot i des d'Esquerra reclamen arribar fins al fons. Ara són les 6:43 i mentrestant el Tribunal Suprem fa el primer pas per decidir si finalment es queda o no el cas de Tsunami Democràtic, que investiga, entre d'altres, Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, un altre cop ja va demanar a l'alt tribunal que els investigués, però abans d'entrar en matèria el Suprem ha fet el pas previ, que és demanar a la Fiscalia si creu que realment s'ha d'investigar Puigdemont, Rovira i 10 persones més per aquest delicte, pel terrorisme.
Tot apunta que el Ministeri Fiscal dirà que no, com ja ha fet diverses vegades des que García Castellón va incorporar el delicte de terrorisme a la causa, i llavors el magistrat Juan Ramón Verdugo serà l'encarregat de decidir si finalment el Suprem es queda o no al procediment per les protestes post-sentència de l'any 2019. Des de la defensa creuen que el tribunal es voldrà quedar a la causa perquè és una de les més importants que queden sobre el procés i perquè podria posar en perill l'amnistia, com a mínim per Puigdemont i Rovira.
Precisament avui el Congrés debatrà públicament les esmenes a la llei d'amnistia. A hores d'ara no hi ha acord entre el govern espanyol i els independentistes sobre quines modificacions cal fer a la llei. Per tant, el més probable és que aquest migdia s'opti per llançar la pilota endavant, per guanyar temps i mirar de salvar els mobles. I encara en política, el govern espanyol va oferir a Irene Montero marxar d'ambaixadora a Xile com a contrapartida a la seva sortida del Ministeri d'Igualtat. Així ho va revelar la secretària general de Podem, Ione Belarra, coincidint amb la presentació de la candidatura del partit per les europees.
Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia.
Segons han explicat fonts de Podem a RAC1, l'oferta va arribar per part de Sumar fins a 2 vegades. Belarra va valorar el no de l'exministre a aquest oferiment i ressalta el seu compromís amb el partit donant un pas endavant i encapçalant la llista de Podem per a les eleccions al Parlament Europeu. I als esports, l'escàndol arbitral de diumenge al Santiago Bernabéu s'embolica cada vegada més. L'última a dir-hi la seva ha estat Joan Laporta. El president del Barça ha exigit explicacions al comitè i ha qualificat de vergonyosa l'actuació arbitral en el Madrid 3 Almeria 2, Pedrol.
Sí, el president del Barça ha denunciat que l'arbitratge espanyol està rebent pressions durant tota la temporada. És per això que demana una explicació del comitè d'àrbitres per entendre el perquè de la negligència de diumenge perpetrada per Alejandro Hernández Hernández des del VAR i per Francisco José Hernández Maeso des del camp. Són declaracions de Laporta a l'edició 76 de la gran gala del Deporte de Mundo Deportivo que es va fer ahir a Barcelona.
La veu va ser una vergonya. Penso que el col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie de pressions que s'estan produint durant tota la temporada en els àrbitres, i si no donen resposta ens deixen molt inquiets perquè entenc que hi ha un abandonament de funcions.
També s'hi va referir Delfí Geli, tot i que el president del Girona va mossegar-se la llengua i va animar que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.
I per si no n'hi havia prou, ha aparegut un nou àudio on se sent l'àrbitre de VAR del partit del Madrid ignorant una agressió de Vinícius.
L'ha destapat el Gerard Romero. Això va passar al tram final del partit quan els dos equips empataven a dos. Vinícius es treu de sobre un defensa de l'Almeria amb un cop a la cara. Hernández ho veu des del VAR, però decideix mirar cap a un altre cantó.
Posible falta en ataque, quiero verla. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Poquito... Uf, quiero verla en corto, ¿eh?
Saque de meta.
En corto, sí, 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 sí.
Saque de meta.
Para mí,
no, no.
Dame una.
Se queja de la cara, pero yo no voy desde aquí.
Cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con el brazo al brasear le golpea la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de medio, le brasea y le golpea en la cara, ¿vale? Vámonos al vivo.
Aquest vámonos al vivo és Hernández Hernández posant punt final a la revisió, malgrat veure l'agressió de Vinícius. I en paral·lel, el Real Madrid Televisió ha respost Xavi Hernández. Diumenge el tècnic del Barça va assegurar que veu coses estranyes i que arran d'això es fa molt complicat lluitar per la Lliga. Doncs bé, ahir la televisió oficial del Club Blanc el va contestar traient a passejar el Cas Negreira.
Solo un total, hemos sacado la cuenta de casi 600 partidos de la carrera del señor Xavi Hernández, que está, no lo decimos nosotros, dice el juez, esos 600 partidos están bajo sospecha.
En aquesta tertúlia també es va arribar a sentir que Real Madrid Television sempre ha estat molt respectuosa respecte a la investigació del Cas Negreira.
I no deixem el futbol perquè l'Atlètic de Madrid ha tancat la jornada 21 de primera amb victòria.
Sí, els de Simeone van guanyar 0-1 al camp del Granada amb gol de Morata i es posen quarts a 3 punts del Barça i a 11 del líder al Girona, i avui comencen els quarts de final de la Copa del Rei. El Celta rep la Real Societat en la primera eliminatòria a 2:15 del vespre. Demà el Girona juga al camp del Mallorca a 7:15, mentre que el Barça visita l'Atlètic de Bilbao a 9:15, tot en directe a RAC1.
6:48, a aquesta hora tenim esport en directe, Pedrol.
Sí, mira, acaba de començar el primer partit de quarts de final de l'Open d'Austràlia. Novak Djokovic s'enfronta a Taylor Fritz. De moment, el primer joc amb servei de Taylor Fritz, avantatge per Novak Djokovic, que està a punt de trencar-li el servei.
6:48, les dificultats que l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, està posant als immigrants per empadronar-se a la ciutat, ja ha fet que el municipi comenci a haver una mena de mercat negre d'empadronaments. Ho explica avui el periòdic. El diari ha parlat amb diverses persones a qui els han ofert empadronar-se de manera irregular a canvi de pagar 100 o 200 euros.
Sí, empadronar-se és un tràmit gratuït i obligatori, però les dificultats que el nou Ajuntament de Ripoll està posant als migrants que ho intenten, molts dels quals fa mesos que esperen i no poden accedir a serveis com la sanitat o l'educació, ha fet que cada vegada hi hagi més persones que s'aprofitin de la situació. Diversos testimonis expliquen que els estafadors diuen que tenen contracte de lloguer o un pis al seu nom i s'ofereixen a acompanyar els nouvinguts a l'Ajuntament i dir que viuen amb ells per aconseguir que els empadronin. Això és clar a canvi d'una quantitat de diners que, veient les dificultats que posa el govern d'Oriols, cada cop és més elevada.
11:00 i arribarem al punt de les 7. Als Estats Units, la cursa electoral continua avui amb les primàries republicanes a New Hampshire, el segon estat nord-americà que votarà quin candidat vol que lluiti per ocupar la Casa Blanca. Després de la victòria aclaparadora de Donald Trump la setmana passada als caucus d'Iowa, s'han retirat 3 dels aspirants i ja només queda l'exgovernadora de Carolina del Sud, Nikki Haley, com a única alternativa a l'expresident. L'última a llançar la tovallola per falta de suport, recordem-ho, ha estat Ron DeSantis, que ja ha demanat el vot per Trump i que ara per ara sembla no tenir aturador. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
Bon dia. Les primàries de New Hampshire seran decisives per la cursa cap a la nominació republicana. Serà el primer duel directe entre Donald Trump, que arriba amb 20 punts d'avantatge a les enquestes, i Nikki Haley, qui va ser la seva ambaixadora a les Nacions Unides. En el fons, el que jutjaran els ciutadans d'aquest estat és si volen que Trump segueixi amb el domini absolut del partit o prefereixen obrir la porta a una alternativa menys controvertida. A Nou Hampshire no només voten republicans, també ho poden fer els registrats com a independents, que són el 40%, i Haley està mirant de captar el seu suport amb un missatge de moderació. En els últims dies, tots dos han passat a l'atac directe. Haley diu que Trump està molt bé i que està perdent facultats i que el Partit Republicà necessita un canvi generacional.
Hem de prendre la següent decisió. Volem més del mateix o volem una cosa diferent? Més del mateix no és només Joe Biden, també Donald Trump. Realment volem tenir dos candidats presidencials octogenaris?
L'expresident, que ja es veu guanyador, ha acabat la campanya amb un discurs grandiloquent i burlant-se de l'ascendència índia de Haley. Aquesta nit espera una victòria contundent que plani el camí per convertir-se en l'aspirant republicà de Casablanca.
Gràcies, Javier. Per cert, que la Fiscalia de New Hampshire està investigant una gravació que han rebut diversos ciutadans en què la veu de Joe Biden, generada per intel·ligència artificial, els anima a no votar avui a les primàries. Ho ha avançat la cadena NBC.
We know the value of voting democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election.
Efectivament, se sent la veu de Joe Biden. La gravació diu textualment que és important guardar el vot per a les eleccions del mes de novembre i que votar avui només ajuda els republicans a escollir novament Donald Trump com a president. Segons la fiscalia, podria ser un intent il·legal d'influir en el vot. I de tornada a casa nostra, Salut allarga almenys una setmana més l'obligatorietat de portar la mascareta als centres sanitaris. A l'espera, avui, de conèixer les noves dades de contagi, el departament prorrogarà la mesura fins a finals de mes per acabar de fer net amb l'onada de virus respiratoris.
La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha explicat aquesta nit al 9C que la idea és que l'hivern que ve establir un llindar d'infeccions a partir del qual automàticament es recuperin les mascaretes als hospitals.
Nosaltres el que sí que estem plantejant ja és establir uns llindars a priori per dir a partir de tal valor ho posarem o no ho posarem, és a dir, que sigui ja predeterminat perquè tothom ho pugui conèixer abans com una determinació molt lligada a uns valors més estàndards.
Assegura que aquesta setmana els contagis han anat clarament a la baixa, però creu que cal consolidar aquesta tendència.
I un últim apunt, perquè la policia espanyola ha detingut un menor a Montellano, a Sevilla, que sospiten que pretenia immolar-se al seu institut.
Els agents el van enxampar provant algunes explosions a l'aire lliure i quan van escorcollar casa seva hi van trobar una armilla bomba, una destral i material explosiu. Ara l'investiguen per jihadisme. El noi té 16 anys i fa tercer d'ESO. Després dels escorcolls a la casa on viu amb la seva família, que va arribar de Síria fa un parell d'anys, la policia també ha tingut la mare, que part del material que van trobar l'havia comprat ella.
Sí, sí, 53 minuts.
Avui a dia la mandarina amb un 30% de descompte per només 1,39 la malla d'un quilo. A botigues i a dia.es.
Aprofita els últims dies de xin-xin de Flelu. Emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per a tu o per regalar qui vulguis. Xin-xin de Flelu. Dues ulleres més per un euro més. Només a Flelu. Veure condicions.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Puedes darle color a tu vida con un acuario de peces tropicales. O con los colores exclusivos de Samsung.com del nuevo Galaxy S24 Series con unas ventajas la mar de buenas. Doble almacenamiento de regalo y un 10% de descuento extra al descargarte la Samsung Shop App. Consulta condiciones en Samsung.com.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con mira mamá de bomba. Y con mira cariño, sin niños. Cada moment té el seu creuer. Deixa't assessorar i estalvia fins a un 60% per la teva reserva anticipada. Amb nens gratis i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions i reserva-la ara a la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés.
Por cierto, con Samsung entrega y estrena, llévate el nuevo Galaxy S24 Series con hasta 984 euros de ahorro entregando tu antiguo dispositivo. Solo en Samsung.com.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
50.476 50476
Sèrie
28 028.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Voleu venir de públic al Vostè Primer? Aneu als nostres comptes a les xarxes socials. Vostè Primer RAC1 a Twitter i Instagram. Allà hi trobareu l'enllaç per apuntar-vos. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, a RAC1, amb Marc Giró. El món a RAC1.
3 minuts i les 7. I aquesta hora així és la gent, la secció del Marc Artigauen, que cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, els antics companys d'escola.
Agraeixo la meva mala memòria i la capacitat d'esborrar moments indignes de l'adolescència, de tergiversar els records i aquella ingenuïtat de quan era una criatura, estones egoista i també molt mentider. Però quan ens trobem en un sopar d'exalumnes, en el fons no sopem amb el present, és un pacte de 30 anys enrere. Tenim uns cossos nous, més atrotinats i més arrugues, i som desconeguts. I per això les converses graviten en aquell professor d'història, la de matemàtiques, el viatge de final de curs i tu que et vas embolicar amb no sé qui. Evidentment que hi ha una treva amb el present, les tres Fs, fills, feina i foteses. De com els pares cada vegada estan més grans, ens ho estalviem. Però el que no em puc treure del cap és reconèixer en els ulls i les històries dels meus companys un jo que no s'assembla gens a mi, com si expliquessin les anècdotes d'un altre individu. Durant tot el sopar vaig seguir la corrent intentant no delatar que la meva percepció dels anys no hi tenia res a veure, però tots hi estaven d'acord. En acabar, quan vaig arribar a casa, el primer que vaig fer va ser mirar-me una bona estona al mirall i despertar la meva dona per preguntar-li qui sóc jo.
6:57, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
En el inicio del documental Placer Femenino hay imágenes de campañas de publicidad de esas que hemos visto mil veces en marquesinas, revistas o televisión, en las que las mujeres son meros objetos. A continuación, la directora Bárbara Miller nos presenta la historia de cinco mujeres, de cinco países diferentes pero con una historia en común, la de la opresión. Entre ellas está Deborah Feldman, escritora neoyorquina exiliada de la comunidad judía ortodoxa, autora de Unorthodox, que se convirtió después en una serie de televisión, o Leila Hussein, psicoterapeuta y activista social víctima de la ablación. La religión, la tradición, la cultura las privó de sus derechos, pero todas alzaron la voz a pesar del alto precio que pagaron por ello. Reivindicativa y emocionante, Placer Femenino tiene un final esperanzador. Y está en film.
Y ahora anem amb el diàleg. Sí, sí, 58, Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. A Hora 25 de la SER fan un pas cap al futur i compten amb robots al seu equip.
Vamos al fútbol en directo porque ha terminado, está al descanso, ha terminado el primer tiempo del Valencia Celta, Chimo Masmano. Lo traduzco yo. 1-2, va ganando el Celta ahora mismo. Chimo Masmano.
Vinga, ja anem al matí a Codina de RAC 105, als que els agrada molt donar veu als seus oients.
De fet, hi ha un oient que ens agraeix la tasca que hem fet. Sigueu conscients que acompanyem molta gent i que fem una feina que, més que un Premi Ondas, mereix un Premi Nobel de la Pau.
Sí, és un honor.
Bon dia, RAC 105. Aquí l'estanquer de Reus.
Ah, no, aquest no és.
M'és igual.
I acabem amb la farmacèutica Grífols, que ha baixat el seu valor més del que ens pensàvem en un inici.
Grífols continua suant la cancel·lada a la brossa. Continua suant la cancel·lada a la brossa, a la borsa.
Menos mal!
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.